Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dilluns i avui ens despertem amb 12 graus a Cabanes, 13 a l'Aldea i 14 a l'Hospitalet de Llobregat. Arrenquem setmana molt carregada políticament i que acabarà també amb els congressos d'Esquerra Republicana i el PSOE. De seguida en parlarem, però avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Jo, quan em violava dia sí i dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat, ja puc dormir, demà treballar i no ha passat res.
I escoltarem avui testimonis també com el de la Sara, que el programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio ha explicat com el seu marit la va violar durant 20 anys. Sobre violències masclistes, dues dades. 29 dones van ser ateses cada dia l'any passat pel Sistema Català de la Salut, però segons dades del Departament d'Interior, atenció a la segona dada, els Mossos reben 10 denúncies al dia. Per tant, una denúncia per cada 3 agressions detectades pel sistema i en tots dos casos la tendència va a l'alça. Avui a les 12, acte institucional a la plaça Sant Jaume i a la tarda, manifestació pels carrers de Barcelona. I en plana política, després de mesos de crisi interna, Esquerra Republicana entra en la seva setmana clau. Com dèiem, serà la primera setmana a prova de foc d'Oriol Junqueras i també el primer debat que ha girat al voltant de la seva figura.
Innegociable que el millor actiu polític que tenim avui dia és Oriol Junqueras.
Estem parlant del debat dels tres candidats a la Secretaria General. El gent d'Alemany, de Militància Decidim, va fer una defensa tancada a l'expresident del partit davant les crítiques d'Alba Camps i Alfred Bosch.
Com pot ser que sigui tan personalista tot el que dieu? Ho baseu tot en una sola persona.
Si continuem igual, anirem igual. I, per tant, acabarem fatal.
Demà tenim el debat entre els candidats a presidir Esquerra Republicana. I aquest matí, en temps de tertúlia, seguirem la declaració institucional del president espanyol, Pedro Sánchez, anunciant el relleu de Teresa Rivera. La substituirà la que fins ara era la seva número 2 al Ministeri de Transició Ecològica. Això en la setmana en què també acabarà amb el Congrés del PSOE i en el que el Partit Popular seguirà amb l'ofensiva pel cas Koldo. Cuca Gamarra, del Partit Popular.
Lejos de producirse una purga de los corruptos, lo que se va a producir es la purga de los críticos.
I en plana internacional, les esquerres recuperen el poder a Uruguai.
Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado.
I Amadou Orsi, és que es considera el fill polític de José Mujica, s'ha imposat a les eleccions presidencials d'aquest diumenge. I al Pròxim Orient s'estan intensificant a aquesta hora els combats entre Israel i Hezbollah després de l'atac més intens de la milícia en els últims mesos.
And these last days, it seems that the ceasefire is coming, but it's not coming.
I mentre continuen els intents per aconseguir un alto el foc, però segons el cap de la diplomàcia europea, que ara sentíem, Josep Borrell, hi ha una part interessada que això no es produeixi. L'escriptor gironí, per cert, Javier Cerca, ja ocupa un lloc a la Real Acadèmia Espanyola.
L'autèntica literatura està composta per paraules en rebeldia. I d'ahí que representa un peligro per al poder, per a qualsevol poder. Que por esa razón, porque solo quiere ciudadanos sumisos, gente que dice sí, siempre aspirará a controlarla.
Hi ha pres possessió de la vacant que va deixar la mort de Javier Marías fent un elogi a la literatura com a eina de rebel·lia. I en esport, setmana de Champions, demà el Barça rep el Brest francès després de l'ensopegada dissabte a Balaïdos. El Madrid, amb una victòria d'ahir, es col·loca només 4 punts dels Blaugrana i amb un partit menys. I en parlem també avui en tertúlia a partir de les 11 amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel i el Joel Díaz. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 4. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la inauguració avui del Congrés de la UGT a Barcelona i assistiran, entre d'altres, Alberto Núñez Feijóo. És la primera vegada que el sindicat convida un líder del Partit Popular a l'oposició.
I a Brussel·les?
Més neguit pels aranzels que pugui posar Donald Trump quan arribi al poder, productors italians de formatge parmesà, oli d'oliva, admeten que s'estan afanyant per enviar mercaderies als Estats Units. Recordem que els Estats Units van importar d'Itàlia més de 4.000 milions d'euros en menjar, vi i licors italians l'any passat.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb els 169 milions de dòlars que han recaptat Gladiator 2 i Wicked en el seu primer cap de setmana. Recordem que les dues pel·lícules allà s'han estrenat de manera simultània. S'han quedat per darrere dels 244 milions que van ingressar també dues estrenes simultànies, Oppenheimer i Barbie.
I a la Xina, amb què dinaran?
Amb el Ministeri de Defensa de Taiwan, que assegura que ha detectat un globus xinès. Seria la primera vegada des de l'abril passat. Taiwan assegura que tot això forma part d'un pla d'assetjament de la Xina.
Avui és dilluns 25 de novembre i esperem el pas d'un front que deixarà pluges, sobretot a les comarques de l'interior i en especial a la zona de Lleida. En general cauran menys de 5 litres per metre quadrat, excepte el sector de l'Alt Pirineu, on sí que podrien arribar a caure de 20 a 30 litres per metre quadrat. A la resta esperem un dia amb força núvols, un dia també molt ventós, especialment en zones elevades de muntanya. El vent pot ser molt fort, aquí avisos de nivell taronja. Compte també a la Vall d'Aran, a qualsevol cot el vent serà especialment fort, i el pla a Lleida i a les Terres de l'Ebre també es deixarà sentir intensitat. Malgrat tot, les temperatures seran suaus, de 20 a 22 graus a la costa i al voltant dels 15 o 20 graus a l'interior.
Tot això avui que tenim activat en fase d'alerta el pla Vencat per la possibilitat de vent molt fort a les comarques del nord i a l'oest de Catalunya fins aquesta nit. Per tant, el Servei Meteorològic de Catalunya demana precaució, preveu que es puguin assolir ratxes superiors als 72 km per hora. Estem parlant de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Aquesta matinada ja hi ha hagut ratxes fortes a les comarques de Ponent. Són les 6 i 6, actualitzem-nos. En Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez, encara una setmana d'ordenar canvis al Ministeri i també al PSOE. Aquest matí, de fet, mateix farà oficial la sortida del govern espanyol de la vicepresidenta Teresa Rivera, que se'n va a Brussel·les com a número 2 de la Comissió Europea.
I acabarà la setmana amb el Congrés del PSOE donada a sortir una nova executiva del partit. Aquí caldrà veure si el cas Coldo provoca algun relleu dels actuals responsables del partit assenyalat sense proves pel principal comissionista de la trama. Abans del Congrés, diversos ministres han de comparèixer per aquest afer de corrupció.
I sembla que Sánchez no vol fer gaires moviments i fa entrar també com a ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera Sara Akessen, que fins ara era la número 2 de Teresa Rivera.
Aquesta enginyera de 48 anys en fa 4 que ocupa la Secretaria d'Estat d'Energia. El president espanyol farà un discurs d'anomenament a les 9 i després la nova ministra prometrà el càrrec. Mentrestant, el Partit Popular continua reiterant les peticions de dimissió de Sánchez després de les revelacions del principal imputat en el cas Coldo.
Madrid, Pol Marçà.
El govern espanyol acusa el PP de donar veracitat a un presumpte delinqüent mentre treu pit d'actuar amb contundència contra la corrupció, però el PP la dona per provada i aquesta setmana faran desfilar a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat 3 ministres i 3 testimonis més, tots implicats per al damen la declaració que li ha valgut la llibertat, Cuca Gamarra i Elma Saiz.
El olor a corrupción sale por todas las ventanas de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez.
Ya está bien de manchar nombres simplemente por ensuciar, ensuciar y ensuciar.
Avui i demà declaren a l'Audiència Nacional com a investigades 5 persones lligades a Aldama per suposats pagaments a Coldo García. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern valencià assegura que l'ensorrament a l'escola de Massanassa, a l'Horta Sud, on hi va morir un treballador i un altre va quedar ferit, era imprevisible.
El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, reconeixia que l'edifici havia quedat molt malmès, però que en cap cas s'esperaven que s'ensorrés el porxo.
Los informes técnicos reflejan que el centro sufrió daños estructurales, pero que no suponían un fallo inminente de la estructura.
Hores abans, l'alcalde de Massanassa, Paco Comas, deia que, segons els tècnics, l'edifici s'havia d'enderrocar.
L'edifici ha sigut revisat per arquitectes de la conselleria i l'edifici ha sigut catalogat com a roig, que vol dir que el tenen que enderrocar.
L'escola estava buida des del dia de la Dana i els alumnes fan classe a l'antiga Facultat de Magisteri de València. Tant la víctima mortal de 51 anys com l'altre operari de 35, que va quedar ferit a la cama, treballaven en la neteja de la zona exterior del centre. Els fets s'estan investigant com un possible accident laboral. Després de l'accident, un altre dels pobles afectats per la Dana, Benetússer, ha cancel·lat la tornada a les aules. L'Ajuntament diu que no obriran els centres fins que no tinguin un certificat de la conselleria que garanteixi la seguretat dels alumnes.
L'accident de Massanassa ha posat sota el focus la situació en què estan moltes escoles afectades per la Dana.
Sí, a Paiporta, les famílies denuncien que només han pogut tornar a l'escola 160 alumnes dels 4.000 que hi ha al municipi. Només han pogut tornar a les classes els alumnes de segon de batxillerat i altres estudiants han anat a centres d'altres municipis. Però la majoria no van a escola des de fa un mes. Encarna Signes és mare d'alumnes de l'escola Jaume I i explica que els infants estan molt afectats. Ho deia a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
Els xiquets estan passant-ho molt mal, no entenen... perquè no
no poden tornar a la seva escola. El que necessiten principalment és ajuda psicològica. Per les nits n'hi ha xiquets que tenen, han començat a tindre terrors nocturns.
Les famílies també asseguren que tenen por que els seus fills tornin a classe pel mal estat en què han quedat les escoles.
El telèfon de la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio és el 636-36-0609. 636-36-0609. I primers efectes a la manifestació de dissabte per reclamar lloguers assequibles i acabar amb l'especulació urbanística. El president de la Generalitat, Salvador Illa, planteja un debat amb els sectors implicats per afrontar la crisi de l'habitatge a Catalunya. Illa vol que s'hi impliquin totes les administracions.
I es mostra disposat a liderar des del govern aquest procés per trobar solucions a la crisi de l'habitatge. Ara bé, demana realisme a uns i altres.
Una actitud de realisme, de tocar de peus a terra, de no pretendre tenir varetes màgiques que no té ningú, no és que no la tinguem, però no les té ningú, i des d'actituds constructives que practicarem i que demanarem que practiquin amb nosaltres. No?
I mentrestant, l'Associació de Propietaris de Catalunya trasllada la responsabilitat a l'administració i assegura que no han de ser els propietaris els qui trobin solucions al problema de l'habitatge.
Ho explicava el suplement de Catalunya Ràdio el seu president, Sergi Llagostera, que també ha titllat de demagògia la vaga de lloguers que proposa com a mesura de pressió al sindicat de llogateres.
Jo no tenia cap ni peus. El dret de vaga és un dret laboral. Aquí poden pagar justos per pecadors, perquè no tots els propietaris són fons d'inversió. És diferent, que és el seu negoci, viuen d'això i busquen un lloguer, un benefici, etc. Jo crec que això és una bestiesa, és populisme i demagogia.
El representant dels propietaris responia així a la proposta de la vaga de pagament dels lloguers que feia el sindicat de llogateres. El portaveu Enric Aragonès s'expressava així al final de la marxa.
I ens diuen ara que no és possible fer una vaga de lloguers. Doncs la farem, perquè no estem disposats a seguir sostenint el seu negoci. Els farem caure el negoci amb una vaga de lloguers.
Avui, en temps de tertúlia, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Enric Aragonès.
Mentrestant, dures crítiques a l'acord de la COP29, la cimera del clima de Bakú, a l'Azerbaidjan, després de 15 dies de negociacions i d'una pròrroga, finalment es va aprovar una xifra de 300.000 milions de dòlars anuals que els països rics hauran de portar als pobres d'aquí al 2035 per finançar la transició energètica.
Per a tot l'optimisme dels països de la Unió Europea que consideren que l'acord és positiu, tant els països amb menys recursos com les entitats ecologistes i els experts asseguren que aquesta quantitat es queda molt curta. Estats com Nigèria o l'Índia han qualificat la xifra d'insuficient i d'insultant.
I els experts asseguren que l'acord es queda curt i que, a més, els països més pobres, que no tinguin cap marge per negociar, doncs ho patiran.
Sí, la directora del grup de governança del canvi climàtic de la Universitat Politècnica i observadora de les cimeres del clima de les Nacions Unides, Olga Alcaraz, i el cap d'estratègia de política de la xarxa d'acció climàtica internacional, Jacobo Ocharán, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Perquè els països pobres s'han posat de genolls, perquè els països pobres saben que si no s'arribava a un acord, pues segurament l'acord de l'any que ve seria pitjor. Van començar aquesta cimera demanant més d'un billó i al final han signat 300.000.
Els experts recorden que si els governs no comencen a prendre seriosament el canvi climàtic, les conseqüències afectaran tot el planeta, no només els països pobres.
L'any passat, el sistema de salut de Catalunya va detectar 29 casos de violència masclista cada dia. Són un 5% més de casos que el 2022.
Són dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya que el Departament de Salut difon avui coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
El programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la Sara, que durant més de 20 anys va patir agressions sexuals i maltractament psicològic del seu exmarit. Mar Riera.
La Sara anima totes les víctimes a denunciar, tot i que reconeix que no és fàcil. Al principi, diu, ella resistia a les agressions, però després, per pànic i per sobreviure, va decidir callar i no dir res a ningú.
Jo, quan em violava dia sí i dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat, ja puc dormir, demà treballar i no passa res.
Com una mica amagar-ho sota la catifa, no?
Amagar-ho totalment. Era la meva manera de sobreviure.
No era conscient que el seu marit l'agredia fins que una advocada li va dir que allò era una violació continuada. El va denunciar, va anar a judici, però el van absoldre per manca de proves. Els jutges van posar en dubte la seva versió, argumentant que costa de creure que una dona directiva pugui tenir pànic d'un home. Ara està pendent del recurs al TCJ. Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
La conversa sencera la podreu escoltar avui a partir de les 9 del vespre a Catalunya Ràdio. i presó provisional i sense fiança per l'home detingut a Santa Margarida i els monjos de l'Alt Penedès per intentar matar la seva exparella amb una arma blanca.
La policia local el va detenir acusat d'haver-la agredit i amenaçat de mort amb una arma blanca. Els fets van passar la nit de dijous a divendres. Els agents el van enxampar perseguint la dona amb un ganivet i després l'home va fugir amb el cotxe de la seva exparella i va intentar atropellar els agents. L'acusen d'homicidi en grau de temptativa, trencament de condemna, maltractaments, amenaces i conducció temerària, entre d'altres delictes.
Mentre mor assassinada a ganivetades, una noia de 15 anys, a Oriola, la comarca del Baix Segura, al País Valencià.
La Guàrdia Civil ho investiga com un homicidi. Les primeres informacions asseguren que la víctima la va traslladar al seu germà i a la nit a l'Hospital de Torrevella en estat molt greu, amb diverses ganivetades al coll i que va acabar morint poc després. També s'està investigant, segons l'agència EFE, si aquesta mort té a veure amb un incendi en un habitatge proper al lloc dels fets. Per ara no hi ha cap persona detinguda i continuen obertes totes les línies d'investigació. També la possibilitat que es tracti d'un crim masclista.
I el jurat popular del cas Samuel Luiz declara tres culpables per assassinat i un altre per còmplice i absol l'única dona que jutjava.
El veredicte assegura que es tracta d'un crim homòfob. Paula Iglesias, presidenta de la Federació Estatal LGTBI, s'ha mostrat satisfeta per la decisió del jurat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Havia una motivació LGTBI fòbica i això se tenia que visibilitzar i que al final pues, los discursos y los delitos de odio tienen consecuencias y está en manos de todas y de la justicia también el erradicarlo.
Samuel Luiz va morir a la Corunya el juliol del 2021 d'una pallissa que li va provocar 21 lesions importants, la majoria del cap. Segons els forenses, no es va poder defensar. Iglesias valora especialment la condemna d'un dels acusats com a còmplice dels fets, tot i que no participés activament en la pallissa.
Parece importante que esto lance un mensaje a la sociedad de cuáles son las consecuencias de los discursos de odio y de que no solo los discursos de odio tienen consecuencias, también el silencio ante ellos, la inacción.
Les acusacions sol·liciten penes entre 22 i 27 anys de presó.
Un quart ben tocat de 7 del matí. Més notícies ara amb Albert Montilla, Sílvia Solanes i Joan Trias. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Dissabte, Esquerra Republicana triarà el president del partit i aquesta setmana es fan els debats previs organitzats de cara a la militància. El primer que s'ha fet és el dels candidats a la secretaria general i la discussió ha derivat en el paper que ha de tenir o no Oriol Junqueras.
Els tres aspirants a la secretaria general coincideixen que a partir de la setmana que ve la nova direcció tindrà el deure de recusir el partit. Elisenda Alemany, de Militància Decidim, creu que només amb el lideratge de Junqueras es podrà fer gran Esquerra. Alba Camps, de Nova Esquerra Nacional, i Alfred Bosch, de Foc Nou, ho posen en dubte.
No podem posar Esquerra Republicana a fer un reset quan els altres han posat els seus millors actius polítics a jugar. Per cert, no he sentit cap debat entorn la legitimitat de Puigdemont i si havia de liderar o no havia de liderar. Junts ho ha tingut claríssim.
Porto una campanya parlant exclusivament de lo bo que és Oriol Junqueras.
Van dir que Oriol Junqueras era monarquia autoritària.
Acabo.
Jo crec que això no ajuda a recosir.
Les purgues no són compatibles amb recosir.
Per cosir s'ha de fer servir fil i agulla i no tisores.
Demà hi ha un segon debat amb els candidats a la presidència d'Esquerra.
I les esquerres tornaran a governar a l'Uruguai després de l'etapa de Pepe Mujica. El seu hereu polític, Yamandú Orsi, ha guanyat les eleccions presidencials celebrades ahir i substituirà finalment el conservador Luis Lacalle.
En gairebé tots els vots escrutats, Orsi s'ha imposat per 90.000 vots de diferència i en el seu primer discurs de guanyador s'ha presentat com el nou president del creixement nacional.
Enviat especial a Montevideo, Joan Biosca.
La militància Frente Amplista somiava amb un retorn al poder contundent del Frente Amplio i els resultats de les urnes han provocat una gran eufòria i alegria entre els uruguaians progressistes. Molts expliquen han viscut com un malson la presidència conservadora del cap d'estat sortint Luis Lacalle Pou aquests darrers 5 anys i respiraven alleugerits, asseguren, en una nit de primavera austral de temperatures estiuenques.
Porque ganó el Frente, ganó la democracia, ganó todo.
Se siente una felicidad enorme, por fin se hizo justicia como se tenía que hacer. El pueblo quería esto el pueblo, una alegría.
Creo que el Frente tiene la característica de querer esa igualdad social, todos esos principios que son tan fuertes.
Joan Biosca des de Montevideo, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a Romania hi ha hagut presidencials i, per sorpresa, ha guanyat la primera volta el candidat pro-Putin, Calin Georgescu. S'ha imposat de forma molt ajustada davant de l'actual primer ministre.
El candidat pro-rus ha fet molta campanya a TikTok i ha trencat tots els pronòstics. Els romanesos votaven molt condicionats per la guerra a Ucraïna en un context de fort debat sobre si cal mantenir el suport militar en contra de Rússia. Romania és membre de l'OTAN i té 600 quilòmetres de frontera amb Ucraïna. La segona volta serà el 8 de desembre.
Mentrestant, Israel anuncia que augmentaran els bombardejos contra Beirut després de rebre aquest diumenge l'atac més intens per part de Hezbollah des de l'inici de la invasió terrestre israeliana al sud del Líban. Aquest atac no ha provocat morts, però sí que ha provocat danys materials. Jerusalem, Jordi Brascó.
Van ser 250 coets i drons que van deixar diversos ferits, un dels quals greu, amb més de danys materials limitats. Tot plegat passava mentre el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, era a Beirut, des d'on insistia en la necessitat que Israel accedeixi a un alto al foc. We must
pressure. Hem de pressionar el govern israelià i mantenir la pressió sobre Hezbollah perquè accepti la proposta dels Estats Units per un alto al foc. Agreement with
the Israeli government. Un alto al foc que fa dies que es treballa i que de moment no arriba mentre Israel i Hezbollah s'intercanvien envien demostracions de força. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
L'Iran ha negat qualsevol mena de vincle amb l'assassinat d'un rabí israelià als Emirats Àrabs. Han detingut tres sospitosos en un atac que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha definit com un atroç acte d'antisemitisme.
El govern iranià també ha anunciat que divendres començarà una ronda de converses sobre el seu programa nuclear amb França, Alemanya i el Regne Unit. És la resposta a les dures crítiques que aquests tres països occidentals van fer al programa nuclear iranià davant l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. 19 dels 35 membres d'aquest organisme van aprovar un informe crític amb l'Iran que va reaccionar anunciant el rellançament del seu programa. Finalment, però, ha decidit donar-ne explicacions.
I els ciutadans de Basilea, Suïssa, donen llum verda a demanar un crèdit de 40 milions d'euros per celebrar la ciutat el 17 de maig al Festival d'Eurovisió.
Ho van decidir ahir els 100.000 veïns que estaven cridats a votar en referèndum sobre si la despesa estava justificada i calia celebrar el festival. Doncs més d'un 65% han dit que sí. La consulta popular contra Eurovisió l'ha promogut la Unió Democràtica Federal, un partit conservador força minoritari que defensa els valors cristians. Segons aquesta formació, Eurovisió discrimina a l'hora d'admetre cantants. Concretament es queixen de la participació de la irlandesa Bambi Tak, que s'inspira per algunes cançons a la bruixeria i que, segons ells, és una artista satànica.
Tot això el dia que comença el Congrés Confederal de la UGT, que se celebrarà a Barcelona durant 3 dies, en què Josep Maria Álvarez serà elegit per tercer cop secretari general. Pilar García.
Josep Maria Álvarez, encara aquests 4 anys, amb objectius interns de l'organització i vol continuar contribuint a les millores socials. N'ha parlat al divan de Sílvia Coppolo.
Deixa una organització sindical potent, perquè això serà la garantia de que podrem continuar lluitant i aixecant el cap. La lluita per la igualtat, la lluita per defensar les persones, doncs, que estan en una situació de més patiment, han de ser els principis de qualsevol organització digna, i en aquest cas de qualsevol organització sindical. Les batalles s'han de mantenir, algunes d'elles, tota la vida.
Al Congrés intervindran Pedro Sánchez, Salvador Illa, la ministra de Treball, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la patronal COE, entre altres. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el sindicat de mestres USTEC ha celebrat el seu congrés i demana als professionals de l'ensenyament que es mobilitzin per dignificar la professió i acabar amb la precarietat laboral.
En aquest congrés s'ha aprovat la creació d'una nova secretaria de feminismes i una altra per potenciar l'ús del català, que estan perdent, sobretot els professors a la secundària. Ho explica el coordinador de la secretària d'Acció Sindical, Andreu Montbrú.
Una nova secretaria per la llengua en un context d'emergència lingüística i que ens dona més força per afrontar els reptes que té la nostra llengua i per seguir reivindicant el català com a llengua única de l'educació a Catalunya del 0-3 a la universitat.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera. Todo es empeza, siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar.
Vaya puta borrachera hemos cogido. Cornellà de Llobregat homenatja els 25 anys de carrera artística d'Estop amb una estàtua dels germans Muñoz. Es tracta d'una escultura de bronze dels germans David i José sobre un banc de ferro de la plaça Catalunya. Ells mateixos expliquen que va ser allà on van començar a tocar els seus primers temes quan eren adolescents. Els Estop aquesta setmana també seguiran sent protagonistes. Avui reben el Premi Català de l'any 2024 i divendres actuen al Palau Sant Jordi amb un concert solidari amb els afectats per la Dana.
La segona. Si te digo cantar, tú me entiendes.
Si yo te canto, tú me entiendes. Judit Nederman, Dagoll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique o Emma Vilarasau són només alguns dels noms que col·laboraran a la gala Amunt el teló per València, que es farà aquesta nit al Teatre Tívoli de Barcelona. Tots els diners aniran destinats als professionals de les arts escèniques del País Valencià, afectats també per la Dana.
I la tercera.
Ha
Hill acaba la seva residència de 2 anys a Las Vegas amb un concert molt emotiu i comença ara sí la seva retirada dels escenaris. L'artista, plorant, ha agraït que els seus fans sempre hi fossin i també ha volgut agrair al seu fill i al seu marit que li hagin fet costat. Adele ja va anunciar l'estiu que retirava de manera indefinida per dedicar-se a ella i a la seva família.
I en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Madrid retalla punts a la Lliga i se situa 4 punts del Barça amb un partit menys.
Gràcies a la victòria al camp de Leganés, 0-3, el president del Madrid, Florentino Pérez, critica FIFA i UEFA a l'assemblea de socis i assegura que s'acabarà disputant el projecte de Superliga.
No me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafis estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar.
També a primera, Atlètic Club 1, Real Societat 0, Osasuna 2, Villarreal 2, Sevilla 1, Rayo 0, a la Lliga Femenina, victòria del Barça 5-1 davant el Tenerife.
I el Barça intentarà refer-se demà a la Champions contra el Brest.
L'equip haurà d'afrontar aquest partit sense Lamine Yamal, Eric García ja està a punt, mentre que Araujo i Ferran ja s'entrenen amb el grup i Christensen no té data de retorn.
A les 11 farem tertúlia esportiva, comentarem tot plegat amb Ramon Besa, Carme Barceló, Laia Tudel i Joel Díaz. I Piqué desvela les pressions que va rebre la selecció espanyola.
En una entrevista al programa El Nou Clam de TV3, que s'emetrà divendres, explica les pressions que va tenir del seleccionador Julen Lopetegui i de Sergio Ramos després de l'1 d'octubre del 2017.
Aquella nit m'agafa el míster i el capità, que era el Julen Lopetegui i el Sergio Ramos. I em diuen, Gerard, has demanat perdó. Tu t'has posicionat molt a favor de Catalunya. I dic, home, jo crec que m'he posicionat en el dret de votar, de poder decidir. No faré cap declaració ni demanaré perdó.
Max Verstappen aconsegueix el 4th Mundial de Fórmula 1.
I a tot això sapiguem què m'ha deixat dormir el Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit no he pogut dormir pensant en la mai prou lluada sopa de ceba. Fàcil de fer, barata, sexy, nutritiva, deliciosa, popular i delicada, transversal com ella sola, un dels millors plats de tardor i una de les moltes coses que hauríem d'agrair als francesos si no fossin tan terriblement pagats de si mateixos. I ara el drama. Quants restaurants de Barcelona serveixen sopa de ceba? Poquíssims, ja us ho dic jo. Segurament un 5% dels que ofereixen tartars de tonyina amb gust de plàstic. I en una d'aquestes glorioses excepcions em vaig menjar ahir, justament de casualitat, perquè me la van oferir fora de carta. Era boníssima i vaig anar personalment a la cuinera a agrair-li. En preguntar-li per què no era a la carta, em va dir que perquè la gent no la demana i la fan pel personal. I això és exactament el que avui no m'ha deixat dormir.
I aquesta hora, Canalies, quina alegria!
Bon dia,
ja
bon dia,
Junts!
I tant, i bona setmana!
I tant!
Alegria amb DJ Gareth Falling in Love, Dasher. Alerta perquè el cantant ha concedit una entrevista a la revista People i ha compartit el seu secret per mantenir-se jove amb 46 anys. Per tant, Ostrell, pren nota.
Bueno.
El cantant d'R&B ha dit que una de les seves grans passions és el patinatge sobre rodes. Ha dit que, segons ell, li permet mantenir el físic i l'energia en plena forma. I, a més, ha dit que el patinatge és una via d'autoexpressió, com la música,
sí,
i que la gent necessita entendre com n'és de divertit.
Perfecte.
Realment. Per tant, escolta, fem una cosa. Avui, que és dilluns, et proposo que el dissabte entris al refugi de col·lapse patinant.
Sí, l'habitant entraré.
No, però patinant estaria molt bé. Saps,
sí, sí,
allò? Amb una safata.
Sí, amb una safata de...
Amb l'ondes al damunt,
i
patines
tant.
Una miqueta. Dues voltetes pel plató.
I tant.
I tornem a liderar el dissabte.
I tant, segur.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 8, la TDT del Barça-Brest a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank. El matí de Catalunya Ràdio.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA,
Per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors que volem, saps? Sí. Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en
el
futur.
Petits reptes,
no? Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez té al davant tota la setmana de canvis als ministeris i al PSOE.
Aquest matí es farà oficial la sortida del govern de Teresa Rivera, que se'n va a Brussel·les com a número 2 de la Comissió Europea, una setmana de canvis que acabarà amb el Congrés del PSOE, d'on sortirà la nova executiva del partit.
Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem en directe aquesta declaració institucional de Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí. I el govern valencià assegura que l'ensorrament a l'escola de Massanassa, a l'Horta Sud, on ahir va morir un treballador i un altre va quedar ferit, era imprevisible.
El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, reconeixia que l'edifici havia quedat molt malmès, però que en cap cas esperaven que s'ensorrés el porxo.
Los informes técnicos reflejan que el centro sufrió daños estructurales, pero que no suponían un fallo inminente de la estructura.
I primers efectes de la manifestació de dissabte per reclamar lloguers assequibles i acabar amb l'especulació urbanística.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, planteja un debat amb els sectors implicats per afrontar la crisi de l'habitatge a Catalunya, però demana realisme a uns i altres.
Una actitud de realisme, de tocar de peus a terra, de no pretendre tenir varetes màgiques que no té ningú, no és que no la tinguem, però no les té ningú, i des d'actituds constructives que practicarem i que demanarem que practiquin amb nosaltres, no?
Avui a partir de les 9 entrevistarem Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. I el 2023, el Sistema de Salut de Catalunya va detectar 29 casos de violència masclista cada dia, que és un 5% més que l'any abans.
Són dades que el Departament de Salut fa públiques avui, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
El jurat popular del cas Samuel Luiz declara 3 culpables per assassinat i un altre per còmplice i absol l'única dona que jutjava.
El veredicte assegura que es tracta d'un crim homòfob. En declaracions a Catalunya Ràdio, Paula Iglesias, que és presidenta de la Federació Estatal LGTBI, s'ha mostrat satisfeta amb la decisió del jurat.
Havia una motivació LGTBI fòbica i això se tenia que visibilitzar. Y que al final pues los discursos y los delitos de odio tienen consecuencias y está en manos de todas y de la justicia también el erradicarlo.
I l'acord en extremis de la COP29, la cimera del clima de Bakú, continua aixecant les crítiques dels països pobres, les organitzacions ecologistes i els experts.
Asseguren que la xifra de 300.000 milions és totalment insuficient. Jacobo Ocharán, de la Xarxa d'Acció Climàtica Internacional, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Porque els països pobres s'han posat de genolls, porque els països pobres saben que si no s'arribava a un acord, pues segurament l'acord de l'any que ve seria pitjor. Van començar aquesta cimera demanant pues, més d'un billó i al final van signar 300.000.
I atenció, perquè tenim activat en fase d'alerta el Pla Vencat per la possibilitat de vent molt fort a les comarques del nord i oest de Catalunya fins aquesta nit.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es pugui arribar a ratxes superiors als 72 km hora a l'Alta Ribagorça, al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran.
I ara us ho explico. Avui comença el que el comerç ha batejat com la Black Week, que és la setmana prèvia al Black Friday. O sigui, ja només hi ha Black Friday, sinó ja hi ha una setmana prèvia en què cada any s'amplia més aquest període de descomptes.
Bona part de les botigues del país ja han penjat cartells de descomptes als comerços més petits, però recorden que no poden oferir promocions tan agressives com de les grans superfícies. Pilar Mínguez, directora de Pimec Comerç.
Un descompte del 70% és bastant difícil que una empresa ordinària pugui aguantar-lo.
I l'escriptor gironí Javier Cercas ja ocupa la cadira R de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE.
En el seu discurs ha reivindicat la rebel·lia de la literatura.
L'autèntica literatura està composta per paraules en rebeldia. I d'ahí que representa un peligro para el poder, para cualquier poder. Que por esa razón, porque solo quiere ciudadanos sumisos, gente que dice sí, siempre aspirará a controlarla, a someterla, a domesticarla.
I ara també de repassar les portades, Albert Montilla.
Molt bon dia, Ricard. Comencem amb La Vanguardia, que avui publica un sondeig que mostra que un 45% dels catalans avalen la gestió del president Salvador Illa. De fet, Pel que fa al grau d'aprovació, Illa treu un 53%, és a dir, és l'únic que aprova, i està a 25 punts del següent, que és Junqueras, amb un 28%. També sobre Illa, el diari ara publica que el govern deixa en l'aire la publicació de les balances fiscals, i el periòdico se centra en el Dia Internacional contra el Maltractament a les Dones, titula que les víctimes de violència masclista triguen 4 mesos a ser ateses. Pel que fa a Madrid, el diari El País destaca que el govern espanyol guanya marge pels pressupostos i evitarà ajustos l'any que ve. L'ABC marca la portada amb un segell on diu exclusiva i titula que la cap de gabinet d'Òscar López va filtrar la confessió de González Amador, la parella d'Ayuso, i finalment El Mundo publica una investigació que explica que la Guàrdia Civil va condecorar l'empresari investigat pel cas Coldo, Víctor de Aldama, pel seu tribut a Espanya, un premi que es va valorar al seu altruisme per ajudar a solucionar, diu, peces que l'Institut Armat no podia resoldre.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui esperem el pas d'un front que deixarà una mica de pluja a les comarques de l'interior, sobretot al sector de l'Alt Pirineu. El vent serà molt destacable i bufarà molt fort en zones elevades de muntanya, però també a la Vall d'Aran, al Pla Lleida o a l'interior de l'Ebre es deixarà sentir amb força.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de l'Encarna. És mare d'alumnes de l'escola Jaume I a Paiporta, a l'Horta Sud del País Valencià. Des que el municipi va patir la dana, només 160 alumnes dels 4.000 que hi ha escolaritzats han pogut tornar a les aules i la comunitat educativa demana solucions a la Generalitat.
El que demanem és rapidesa, agilitat. Que vinguin així, que vegin les escoles, perquè això és el problema principal que estem veient. No han vist les escoles com estan. No han vingut a cercionar-se de quins són els camins escolars que van a aquestes escoles. Per a l'escola del meu fill, per exemple, hi ha 4 vies. 2 d'elles serien operatives, entre cometes, però tenim 6 metres de cotxe tot lo llarg del camí, que, clar, evidentment és perillosíssim.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Fem ara un cop d'ull a com tenim els mercats i comencem per la borsa espanyola, que avui obrirà els 11.600 punts, després que l'IBEX tanqués aquest divendres sumant un 0,4%. Els valors que més baixen, els principals bancs de l'Estat, amb CaixaBank al capdavant, que es deixa un 4,3%, és la reacció de fet dels inversors davant l'aprovació de l'impost a la banca. Si ampliem el focus als Estats Units, la setmana ha estat molt marcada pels resultats rècord del fabricant de xips Nvidia i les borses han tancat tenyides de verd. El Dow Jones ho fa pujant gairebé 1%. I finalment ens fixem en les borses que ja estan obertes a aquesta hora. La del Japó obre en verd i puja, de fet, prop d'un punt i mig. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona. I segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
No és la llum.
La compositora, trombonista i cantant Rita Payés presenta el seu tercer àlbum, De Camino al Camino, que se submergeix en la bellesa de les coses quotidianes. El 29 de novembre, a l'Auditori de Girona, oferirà un concert amb les noves cançons, un testimoni de les arrels que ens connecten amb el nostre origen i ens enllacen per seguir avançant. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al festival Ulala, el festival de cinema francòfon de Barcelona, amb una selecció de pel·lícules inèdites en versió original subtitulada. A partir del 27 de novembre, a l'Institut Francès. Més informació a ulalafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 2:15 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Avui comença la que el comerç ha batejat com la Black Week, la setmana prèvia al Black Friday, en què cada any s'amplia més el període de descomptes.
Bona part de les botigues del país ja han penjat el cartell de descomptes, que en alguns casos s'allargaran fins al Cyber Monday, el 2 de desembre. Són estratègies comercials que no poden oferir tots els comerços. Els més petits recorden que no tenen el múscul de les grans plataformes per oferir promocions tan agressives. Pilar Mínguez és directora de Pimec Comerç.
El petit comerç no té aquest pulmó per tenir aquests marges i poder oferir aquest tipus de promoció, que segurament difícilment aquestes grans plataformes, molts dels seus productes tampoc suportaran aquest esquadre de marge, perquè ja dic, un descompte del 70% és bastant difícil que una empresa ordinària pugui aguantar-lo.
Per evitar els fraus dels falsos descomptes, el petit comerç demana més controls per part de l'administració i celebra que aquest any el govern hagi ampliat les inspeccions.
Abans que s'iniciï aquesta campanya tan bèstia de promocions, que comencin a monitoritzar molts productes d'aquestes grans plataformes, perquè realment s'evidencia que van augmentant el preu al llarg de mesos anteriors i al final el producte final que adquireix el ciutadà no és amb el preu real de descompte, sinó que està molt camuflat.
En l'últim Black Friday, 3 de cada 4 comerços inspeccionats per la Generalitat van enganyar el consumidor amb falsos descomptes.
Sílvia Caballol, dona del bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell, defensa que el seu marit pugui tornar a exercir dins l'església, encara que estigui casat.
Ho va demanar en una entrevista aquest dissabte a Col·lapse, al 3CAT, assegurant que el celibat obligatori ha deixat de tenir sentit.
Vinc a defensar el celibat opcional. Penso que els motius que hi ha darrere de que posessin aquesta norma disciplinària avui dia han deixat de tenir sentit. La sexualitat, inclús dintre de l'església, ja no es veu com algo indigne. És font de goig, font de joia, font d'enriquiment, i per res s'ha de mitificar ni ser una causa penalitzadora.
Novell també va parlar per primera vegada a Col·lapse des que va penjar els hàbits, feia aquesta reflexió sobre el ressò mediàtic que va tenir la seva decisió.
Vaig fer una cosa que em va fer molt de bé, que va ser dir el personatge bisbe Xavier Novell ha quedat allà, cadascú farà la valoració que vulgui, jo sóc el Xavier Novell, la gent que em coneix i que em tracta sap com sóc i ja està.
Alguns municipis han aconseguit escapar de la pujada generalitzada de la taxa d'escombraries.
L'any que ve entra en vigor una nova directiva europea que obliga que el servei d'escombraries es financi íntegrament amb la taxa que paguen els ciutadans, i per això s'ha pujat. Però Llagostera i la Bisbal d'Empordà, comarca gironines, han pogut contenir-ho.
Girona, Núria Paraire.
La Bisbal d'Empordà gestiona directament el servei de recollida d'escombraries perquè no el té subcontractat. Han apujat la taxa només un 2%. A Platja d'Aro, per exemple, ha augmentat un 17%. L'alcalde de la Bisbal és Òscar Aparicio.
És veritat, que després la inversió l'hem de fer tota nosaltres, directament, amb recursos propis, però això ens permet reduir molts costos i, a més, tenim control dels costos, no?
Llagostera manté la taxa de residus congelada, subcontracten el servei a una empresa des de fa anys. Per tant, el preu està fixat de fa temps i encara no recull l'increment de costos, però hi haurà canvi de contracte i ja avisen que l'any 2026 la taxa s'incrementarà. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ja obert portes al nou parc de Can Batlló, al barri de la Bordeta de Barcelona, un pulmó de 29.000 metres quadrats de zona verda i espais d'esbarjo.
El parc, que té prop de 500 arbres i 9.000 plantes, s'ha concebut en clau d'emergència climàtica, mecanismes per drenar la pluja i aprofitar l'aigua freàtica gràcies a un gran dipòsit d'aigua. Aquesta aigua permet regar tota la zona verda amb un sistema de degoteig i difusors. El parc s'estén entre la Gran Via i els carrers Constitució, Mossèn Amadeu Oller i Parcerissa. Tota l'actuació, inclòs el cost dels enderrocs de les naus industrials que hi havia hagut en aquest espai, ha costat 23 milions d'euros.
2:15, obrim crònica cultural. L'escriptor gironí Javier Cercas ja ocupa la cadira R de la Reial Acadèmia Espanyola, vacant des de la mort de l'escriptor Javier Marías l'any 2022, Marta Viana.
En el discurs d'ingrés per prendre possessió com a acadèmic de la llengua, Cercas ha glossat i allò a la figura de Marías i ha fet també una dissertació sobre alguns dels malentesos que pesen sobre el seu ofici, com ara la falta de compromís dels escriptors. També ha assegurat que la lectura és, com el sexe, una forma de coneixement d'un mateix i dels altres, i s'ha preguntat de manera irònica fins quan continuarem parlant de la inutilitat de l'art. Per això, en el seu discurs, ha reivindicat la rebel·lia de la literatura.
L'autèntica literatura està compuesta por palabras en rebeldía. Y de ahí que representa un peligro para el poder, para cualquier poder. Que por esa razón, porque solo quiere ciudadanos sumisos, gente que dice sí, siempre aspirará a controlarla, a someterla, a domesticarla.
Cercas, de 62 anys, és autor d'obres com Soldats de Salamina, Anatomia d'un instant o Les lleis de la frontera. Va néixer a Extremadura, però viu a Girona des dels 4 anys.
Ara teatre.
Perquè el muntatge de Tauma tanca el cap de setmana de programadors al Festival Temporada Alta, uns dies dedicats a la projecció internacional d'algunes de les propostes més destacades de les arts escèniques del país. S'hi han pogut veure els últims espectacles de La Veronal o Cabo San Roque, entre d'altres.
Enviada especial a Girona, Marta Vives.
Tauma, el muntatge de Magda Puig i Andreu Martínez, que ja s'ha pogut veure al Lliure i a l'Espai Joan Brossa, és un joc, un ball amb l'impossible, un poema visual i una invitació, en tota regla, a saber-nos meravellar, perquè la curiositat és el que ens fa avançar, com els cotxets teledirigits, als núvols que s'enfilen amb globus, els metrònoms, o al mirall on neda un nedador professional. Una gran idea que va aquest cap de setmana de parador de les arts escèniques amb aquesta proposta que posa la cirereta a un gran cap de setmana on la Veronal ha estrenat el seu homenatge a la dansa de la mort o on Girona s'ha rendit als peus d'una Isabel Huppert lluitant per l'amor i la passió a Berenice de Romeo Castellucci. Des de Girona, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Lola Vendetta, el famós personatge feminista i defensor dels drets de les dones, amb una katana que va crear Raquel Ribarrossi fa 10 anys.
Siéntate, que yo te escucho.
I per commemorar-ho s'ha reeditat el seu primer llibre, Más vale Lola que mal acompanyada, del qual l'autora ha revisat totes les pàgines.
Montse Pujol.
Lola Vendetta va aparèixer a les xarxes socials el 2013 i era la via per desfogar-se de situacions d'assetjament en què es trobava la seva autora. El personatge, però, la va acabar obsessionant tant que traduïa tot el que li passava a través de la Lola. I així va ser com va començar a tallar caps i es va viralitzar. I el 2017 va arribar el llibre. Ara Raquel Ribarrossi ha volgut reordenar algunes pàgines per donar més sentit a la història i també autocensurar-se.
Hi havia una vinyeta que era molt gordofòbica i això ho he vist amb els anys. O sigui, fa 10 anys era una broma que em feia gràcia i era bullying totalment. O sigui, era una vinyeta absolutament ofensiva.
Ha reeditat el nou llibre l'editorial Planeta Còmic. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I alguns apunts més de cultura. Comencem a Lleida, on la guitarra és la gran protagonista.
Amb l'exposició sobre la figura del músic garriguenc Emili Pujol, que va destacar sobretot per les seves composicions amb la guitarra com la seguidilla que ara escoltem, fins al 19 de gener al Museu de Lleida s'hi exhibeixen diferents objectes relacionats amb el músic i que formen part del fons de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Seguim a Blanes amb l'exposició a la Casa Salardiga sobre l'art de la fotografia.
New York.
Es titula 8 de 8 i mostra els treballs de 8 autors de l'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes amb imatges que van des de Nova York fins a Lanzarote, passant, entre d'altres, pel Japó i Dubai. Es pot visitar fins al dia 30.
I a Tortosa, al Baix Ebre, es presenta l'exposició fotogràfica La dona durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola.
L'edifici de la Immaculada de Jesús és la seu de l'exposició que convida a reflexionar sobre el paper de les dones en la nostra història. La presentació és avui a 7:45 del vespre i es podrà visitar fins al 24 de gener.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Top de flic pel Mundo Deportivo. Ricard Torquemada escriu que l'equip baixa el rendiment si no pressiona bé al davant, ja que la defensa és més vulnerable. Hi ha molts espais i els rivals eviten el clàssic fora de joc de Hansi Flick. La primera blanca de Flick pel periòdico. El tècnic no tolera ni la desídia ni la relaxació, mentre que pel diari Esport Flick es posa dur. El tècnic exigeix atreviment, concentració i intensitat. I mentrestant, a Madrid, Florentino Pérez vol canviar el model de societat del club i que els socis siguin realment els propietaris, sent accionistes, explica el diari Ara. Gemma Herrero lamenta el racisme del president del Madrid quan afirma que Vinícius va perdre la pilota d'or perquè països que no coneix ningú, com Uganda, Namíbia, Finlàndia i Albània, no el van votar. I el periódico assegura que Florentino obre la porta perquè el Madrid sigui una societat anònima esportiva, propietat dels socis, però amb l'entrada de grans inversors. Una proposta innovadora que sotmetrà a referèndum. Marca parla de Florentino contra tots i l'as del Madrid del futur. I destaca que aquest Madrid, que s'ha vist a Leganés, sí que és el Madrid. Un Florentino que viu al seu món per La Vanguardia. Sergi Pàmies parla de públic reportatge d'autoestima de Florentino davant l'assemblea, fent servir la doctrina Belén Esteban, que diu textualment, por mi hija, mato.
Ara, el comentari esportiu de Laia Tudel.
L'assemblea del Madrid va ser una nova bassa d'oli per Florentino, com era d'esperar, sense qüestionar-lo per res, tot i que ell sempre se sent massa criticat i assenyalat. Però va començar a introduir un debat que tard o d'hora arribarà al Barça, el del canvi de propietat del club. De moment, Florentino disfressa dient que vol que els socis siguin accionistes perquè tinguin més poder. Però fer això és obrir la porta a una societat anònima en un futur. El Barça a la porta sempre ha estat molt clar i ha dit que amb ell mai hi haurà un canvi de propietat del club. Però cada vegada hi ha més gent que es pregunta si no li aniria millor al Barça amb un model Bayern, per exemple. Si el Madrid fa el pas, el debat no trigarem a obrir-lo.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs mira, avui estem pendents al pas d'un front que de moment ja està deixant una mica de pluja a la meitat oest del país, ruixadets molt fins, però sí que a la tarda aquesta pluja es pot reactivar, especialment a les comarques de l'interior i sobretot cap a la zona de Lleida, en especial a l'Alt Pirineu, on poden arribar a caure de 20 a 30 litres per metre quadrat. A la resta, si cauen 1, 2, fins a 5 litres, ja serà molt. I avui destacar també el vent, que serà molt fort en zones elevades de muntanya, també en punts de la Vall d'Aran, al fons de la vall. En alguns llocs som al Pla Lleida, les Terres de l'Ebre també es pot deixar sentint amb intensitat. Precaucions en aquest sentit, perquè teniu avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes ventades, i tot plegat amb unes temperatures que, malgrat els núvols que hi haurà avui a gairebé tot arreu, seran força suaus. A l'interior no passaran dels 20 graus, a la costa entre 20-22 graus.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 seguirem en directe la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I tot seguit entrevistarem el portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, després de la multitudinària manifestació de dissabte a Barcelona.
I és per això que avui posem sobre la taula que cal abaixar preus.
L'escola hauria d'estar obligada a oferir menús vegans? Ho debatrem amb experts i implicats a partir d'un quart d'onze.
A tres quarts d'onze parlarem amb Jordi Celles de la primera discogràfica d'artistes creats amb intel·ligència artificial.
A les 11, tertúlia esportiva per analitzar el Girona espanyol i el Celta Barça i fer la prèvia del partit de Champions de demà dels blaugranes contra el Brest.
Koundé falla i permet el gol del Celta.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Jo, quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació
si
de l'amnistia...
Si es permetrà que hotels i altres...
I encara una cosa més de la informació internacional.
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Hem tot plegat acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner.
Hauríem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines.
Assumeixo la meva incapacitat, no en tinc ni idea.
No vols tenir ous, allò, anar a buscar l'ou.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca,
ah,
a
sí?
l'esquena...
Això es fa ara?
Ua, mare de
Déu si es fa.
Farts a Menorca.
Cuidado, sí. Farts amb T.
No. Faros.
El far.
No l'eslògan. Farts de Menorca. No en volem saber res més. No.
Oh! Són els menorquins els que estan farts de la resta del món.
Aquest tatuatge sí que està bé.
Farts.
Tu vols dir el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Pello, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:54. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez farà oficial aquest matí el relleu de la vicepresidenta Teresa Rivera, que se'n va com a número 2 a la Comissió Europea.
Entrarà com a ministra per la transició ecològica i vicepresidenta tercera, Sara Agessen, que fins ara ja era la número 2 de Rivera. El president del govern espanyol tancarà la setmana amb el Congrés del PSOE. Caldrà veure si el cas Coldo provoca algun relleu dels actuals responsables del partit assenyalats.
I el govern valencià assegura que l'ensorrament de l'escola de Massanassa a l'Horta Sud era imprevisible.
Ahir va morir un treballador i un altre va quedar ferit. El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, reconeixia que l'edifici havia quedat molt malmès, però que en cap cas esperaven que s'ensorrés el porxo.
Los informes técnicos reflejan que el centro sufrió daños estructurales, pero que no suponían un fallo inminente de la estructura.
I el president de la Generalitat debatrà amb els sectors implicats per fer front a la crisi de l'habitatge.
Després de la manifestació de dissabte, Salvador Illa es mostra disposat a liderar des del govern el procés per trobar solucions.
Una actitud de realisme, de tocar de peus a terra, de no pretendre tenir varetes màgiques que no té ningú, no és que no la tinguem, però no les té ningú, i des d'actituds constructives.
Avui, a partir de les 9, entrevistarem Enric Aragonès, porteu del Sindicat de Llogateres. I el Sistema de Salut de Catalunya va detectar l'any passat 29 casos de violència masclista cada dia.
Són un 5% més de casos que el 2022. Són dades de l'Agència de Qualitat d'Avaluació Sanitàries de Catalunya, que Salut difon avui, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Mentre Esquerra Republicana triarà dissabte el president del partit.
Aquesta setmana es fan els debats previs organitzats de cara a la militància. El primer que s'ha fet és el dels candidats a la Secretaria General i la discussió ha derivat en el paper que ha de tenir o no Oriol Junqueras, Elisenda Alemany de Militància Decidim, Alba Camps de Nova Esquerra Nacional i Alfred Bosch de Foc Nou.
Porto una campanya parlant exclusivament de lo bo que és Oriol Junqueras.
Van dir que Oriol Junqueras era monarquia autoritària.
Acabo.
Jo crec que això no ajuda a recosir.
Les purgues no són compatibles amb recosir.
Per cosir s'ha de fer servir fil i agulla i no tisores.
I després que la manifestació contra el preu dels lloguers a Barcelona aplegués milers de persones, arriba el comentari del dilluns de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Als centenars de milers de conciutadans que es van manifestar a Barcelona pels preus del lloguer, caldria dir-los la veritat. Primer, i abans que res, que el preu del lloguer no baixarà i ni molt menys es reduirà el 50% que demanen els activistes. És evident que cal millorar l'oferta pública d'habitatges, però els 50.000 pisos que ha promès el govern, si és que es fan, trigaran molts lustres a ser una realitat. Al seu torn, la majoria de petits propietaris de pisos no desaprofitaran l'oferta escassa d'habitatge per mantenir preus alts i assegurar-se una renda que pot complementar la seva pensió o uns sous cada dia més magres. De moment, l'únic que pot assegurar el pagament del lloguer al país és que els ciutadans cobrin més diners i que la classe mitjana torni a ser una realitat. La resta són falòrnies o promeses d'activistes que, ai las, tenen una cara de futurs diputats que espanta.
I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres va ser l'aniversari d'en Joel Díaz i li vam voler fer una sorpresa portant-li la Pilar Rahola oculta a l'interior d'un pastís.
Demano ara mateix la presència d'observadors internacionals de la ONU.
Que no pot sortir de dintre el pastís. Rahola, Pilar, has d'empènyer cap amunt.
Empènya el pastís, Pilar.
Empènya, Pilar.
Home, que ja empenyo!
S'ha quedat atrapada dins el pastís. A veure, Pilar, no et compliquis la vida. Només li volíem fer una sorpresa al Joel. Te'n pots anar, és igual. Ja ens en portem el pastís a dintre.
No cal que em cantis res,
Pilar, de veritat, de veritat.
Happy birthday to you.
Molt bé, molt bé.
Està cantant des de l'interior d'una capsa de cartró.
To you.
Gràcies, gràcies, Pilar.
Ara en hebreu, fem un hebreu.
Ara en hebreu, no cal,
no.
Adéu.
Clar, gràcies.
Vinga. A les 7:40, els protagonistes del dia. I avui pot ser un bon dia, per això tornarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-se és que milers de persones van trobar el temps per concentrar-se dissabte passat a la manifestació per abaixar els lloguers. Parlo de l'esforç de trobar el temps perquè, a més del desavantatge evident que suposa treballar per un lloguer abusiu, les llogateres, com totes les persones, necessiten fer altres coses. Tenir cura dels seus, netejar, posar rentadores, fer esport, informar-se de l'actualitat, gaudir d'una mica d'oci... I tot i així, una gentada va dedicar la seva tarda de dissabte a defensar els seus drets i els de les seves veïnes, i alguns ho fan tot l'any per organitzar-la militant. Tot aquest temps, com la meitat de la jornada laboral, també ens el roba el rendisme, així que tant de bo serveixi per alliberar-nos-en.
I el segon motiu, l'Eloi Vila.
Dilluns, un bon dia per a pujar al cotxe al cuiner Carles Gaig, perquè el seu restaurant, Petit Comitè, que té al centre de Barcelona, ha estat premiat com el millor restaurant de la ciutat. Al Carles Gaig li preguntaria d'on treu aquesta energia, aquesta vitalitat extraordinària, que fa que amb 76 anys ni es plantegi pensar en la jubilació. I li posaria aquesta cançó d'aquest grup que tant li agrada i que fa just 61 anys va publicar aquesta meravella de disc, With the Beatles. Vinga, bon dilluns, som-hi!